A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Cinc minuts passen de dos quarts de 11 d'aquest matí, de dilluns 5 de gener. Ara ho consultàvem a la web de la ràdio i just fa 3 anys, un 3 de gener del 2023, portàvem a Milena Casseta. La Milena, que és, era aleshores una jove escaladora, tenia 12 anys, del Centre Excursionista de Sitges, que començava a destacar en les competicions d'escalada. 3 anys més tard ha continuat destacant. I ha destacat tant que fins i tot la Diputació de Barcelona la va triar per ser candidata en els Premis Dona i Esport que es van entregar ara fa un mes a Barcelona. Ella va anar allà, no va guanyar el primer premi, però en qualsevol cas el fet d'estar allà entre tot de dones esportistes que tenien aquest reconeixement ja la va... motiva prou. Milena Casseta, bon dia.
Bon dia.
Em deies ara que això de Barcelona del mes passat va ser una cosa com diferent, oi?
Sí, la veritat és que va ser molt diferent del que estic acostumada. No vaig anar mai a un event d'aquest tipus, llavors no sabia molt bé com actuar i tot això, però la veritat és que al final em va agradar molt. Vaig veure una mica la part més, entre cometes, política de l'esport, que és una cosa que no mai vaig veure fins aquell dia, que la veritat és que em va semblar molt interessant i important també anar a veure una mica tots els àmbits de l'esport, que és també la política.
L'escalada, com tants altres esports, és un esport molt individual. És a dir, sí. Competeixes amb tu mateixa contra la roca, podríem dir, o contra la paret.
Sí.
Aleshores, allò de trobar-te amb gent, amb altres esportistes, entenc que també té una motivació diferent, oi?
Sí, la veritat és que no ho vaig pensar fins ara, en aquest moment. La veritat és que és la primera vegada que més o menys he fet una competició, però amb esportistes que no fan... només escalada, que sinó també fan, no sé, waterpolo, patinatge, qualsevol cosa. Així que també ha sigut molt interessant veure com és una mica, com funcionen les competicions en els seus esports, una mica com treballen ells també, les seves motivacions. I bueno, ha sigut molt diferent, com he dit moltes vegades, però la veritat és que crec que aquell és l'adjectiu més... més perfecta amb el qual a mi m'agradaria descriure aquesta experiència.
En el fons, una cosa entenc que és comuna entre tots vosaltres, que no s'arriba a fer metes sense constància.
Sí, exactament. La veritat és que la constància és l'única clau en els resultats, perquè fins i tot sense constància, sense treball, sense fer el que has de fer, fins i tot els dies que no sempre vols, perquè a vegades, no sé, estàs cansat, tens moltes coses, exàmens, escola, etc, però al final és una cosa que a ti t'hauria d'agradar. Llavors, al final el resultat és com el premi de tot l'esforç. Llavors, i a vegades, si no vols fer tot el treball perquè és molt difícil, bueno, pues, s'ha de continuar, perquè això és la constància i saps que algun dia hi haurà un premi de tot l'esforç i la constància que has tingut. I bueno, és difícil, però això és una mica la mentalitat que s'ha d'haver per fer bons resultats i bueno, per ser un bon esportista, jo crec.
Posem una miqueta de context perquè la gent que ens escolta sàpiga qui és la Milena. Tu vas començar a escalar de petita, joveneta.
Sí.
Oi que sí?
Com 5, 6 anys, crec, sí.
Perquè un dia vas veure allò típic, oi? Que ens ho vas explicar, un rocòdrom en algun lloc o...
Bueno, va ser com un parc d'aventures, aquests petits, hi havia una part d'escalada. Jo anava molt a aquell parc d'aventures, però bueno, han posat una part d'escalada molt petita una vegada i era com molt nou, no vaig veure això mai en la meva vida. Vaig provar i em va agradar molt. A mi sempre m'ha agradat fer esports, però allò era com diferent, m'agradava moltíssim. I una vegada hem tornat del parc d'aventures, li he demanat als meus pares que m'apuntin a un club a Belgrad, que on vivia jo, i vam encontrar un club i des d'aquell moment no vaig parar d'entrenar. I la veritat és que vaig com prendre l'escalada com un esport més seriós ja des de molt poc temps, des de que vaig començar a escalar. Llavors és com que les competicions ja formaven part de la meva vida ja des del minut 1, des del moment en el qual vaig començar a escalar. I és una cosa que a mi sempre m'ha agradat.
El teu pare és italià, la teva mare és sèrbia.
Sí.
Però viviu aquí.
Sí, aquí a Espanya. Fa quasi, crec que 5 anys. I, bueno, això tot... hem estat viatjant molt i hem canviat molt. Hem anat a viure a molts llocs. De petita jo vivia a França, després a Sèrbia, on vaig començar a escalar, després a França una altra vegada més i ara aquí a Catalunya. I bueno, la veritat és que també al mateix temps tot aquell com moure's de lloc en lloc ha sigut una bona experiència també pel fet de l'escalada, perquè he pogut anar a entrenar a molts llocs diferents i veure i créixer en llocs molt distints en els quals he pogut aprendre moltes coses i fer competicions una mica diferents i veure una mica la forma d'entrenament i la mentalitat de cada país. Llavors ha sigut molt interessant també. La veritat és que he tingut molta sort en l'oportunitat de poder canviar una mica de llocs.
S'entrena i s'escala diferent a diferents llocs d'Europa?
Bueno, clarament és una cosa que pot confondre, però és veritat que en el món no a tots els llocs s'escala de la mateixa forma. Vull dir que no en tots els llocs hi ha els mateixos recursos de l'escalada. Per exemple, no sé, en França hi ha moltíssims rocòdroms, bueno, centres d'escalada, aquí a Espanya en general també, però al mateix temps hi ha altres llocs en Europa en els que no hi ha tants llocs per escalar i on l'escalada no està tan desenvolupada. Llavors, és veritat que en alguns llocs no hi ha tant de nivell com en altres. I també la mentalitat és diferent o clarament la forma d'entrenament. Els entrenadors no són els mateixos, cada país té el seu mètode. Per tant, clarament no tots els llocs tenen una forma... són similars, però no és la mateixa cosa.
No és la mateixa manera.
Sí, per exemple, al Japó o a Corea, vaig anar a Corea ja fa 2 dies, he tornat, i he notat molt que en els centres d'escalada posen molts salts, moltíssimes coordinacions que són com... saltar una mica com parkour, podríem dir-ho, que seria saltar d'una presa a una altra, que és una cosa que aquí en Espanya no hi ha tant, perquè aquí es valora més la força, i jo he notat que en els països més asiàtics com Japó i Corea es valora més la mobilitat i el moviment de la cadera i del cos.
D'acord, és a dir que al final, clar, com són parets artificials, doncs es configuren d'una manera o d'una altra en funció del que s'espera de l'escalador.
Sí, clarament. Llavors, també això influeix molt que els rootsetters, els que fan les vies, tenen un estil diferent. I el que vaig comentar fa un moment és que aquí els rootsetters estan més acostumats a posar coses més de força i de, bueno, força bruta, uh-huh, i de tirar de braços, i allà no, allà és més tècnic, més fin, més saltar.
D'acord.
Llavors, uh-huh, és diferent, clarament.
Durant tots aquests anys, que des de que vas venir aquí fa 3 anys, has anat guanyant diferents copes, diferents campionats, has anat presentant-te, també has passat per alguna lesió, oi?
Sí, he passat per una lesió o dos, no molt greus, uh-huh, de dits. Al gener de l'any passat vaig tenir una capsulitis a un dit i ara estic lluitant contra una altra capsulitis de dit. Llavors és una mica complex, perquè clarament els dits són la cosa més important en l'escalada i s'han de cuidar molt. Pot ser una mica difícil mentalment també, perquè la meva lesió aquesta del dit d'ara la tinc ja des del juliol, que va ser la meva primera competició. Tenia molèsties, però bueno, podia escalar i tal. I ja en finals d'agost ja vaig fer una capsulitis bastant més, bueno, més sèria. Uh-huh. I el problema és que tenia una competició una setmana després del que em va passar. I bueno, vaig competir així, amb el dit com una botifarra. Uh-huh. I bueno, clarament pot ser difícil mentalment competir així, però bueno, he pogut fer bons resultats, tot i que he tingut aquella lesió, i ara que he acabat les competicions puc recuperar-me bé, correctament, fins a la següent competició, que serà en 5 mesos, crec. Així que bueno, estic bastant contenta que tinc temps de descansar el dit i, uh-huh, centrar-me en altres coses.
Quina és la teva rutina? És a dir, si ara d'aquí a 5 mesos tens competició, però evidentment no pots deixar d'entrenar.
No. El que normalment faig és que després de les competicions, just després, faig una mica de descans, mentalment sobretot. Aquest any, l'any passat, va ser sobretot descans mental, perquè aquesta temporada va ser molt llarga, molt més llarga que la primera. Llavors mentalment estava molt destrossada, i també físicament, poder sortir amb amics, coses que no faig normalment. I una vegada he fet això, que serien 2 setmanes de descans, començo ja a entrenar dur per la següent temporada. Normalment començo fent físic, que seria, bueno, entrenar força base, lo típic, anar al gimnàs i, bueno, fer fitness, acondicionament físic, uh-huh, bàsicament. I a mesura que es van apropant les competicions, vaig escalant més i fent més tècnica i força específica, que són, bueno, també acondicionament físic, però més específic a l'escalada.
D'acord. Això quantes hores són al dia?
Al dia solen ser 4 hores o 3 hores i mitja, molt mínim, 3 hores i mitja mínim, i depèn del dia, si és a fin de setmana podria ser 5, 5 i mitja, 6, perquè tinc més marge. Uh-huh. I a pretemporada, per exemple, aquest desembre entrenava quasi cada dia, pràcticament, perquè els dies de descans vaig a córrer també, que he calculat un dia amb el meu pare i va ser com quasi 24 hores a la setmana, que està molt bé. Per mi m'agrada molt entrenar i clarament és una passió meva, però pot ser una mica complicat també amb l'escola compaginar-lo amb això, perquè ja faig quart d'ESO i bueno, és una cosa que no em passava, i ara m'he trobat amb el fet de que he d'estudiar.
Clar.
Una cosa que no feia molt abans, i ara he d'estudiar perquè també vull fer el científic. Uh-huh. I bueno, he d'estudiar, esforçar-me, però al final sempre aconsegueixo organitzar-me bé i aconseguir bons resultats, no solament en l'esport, però també en l'escola.
Perquè això és important, no? També.
Sí, clarament. Perquè
els estudis no s'han de deixar.
No, almenys que no has de treballar per qualsevol raó, perquè, no sé, ets bilionari o no sé, has de treballar una vegada ja ets gran, perquè l'escalada i et poden donar sponsors, etc., però jo crec que amb l'escalada no pots viure tal qual, has de tenir un treball. No és com el tennis o el futbol, que et donen milions d'euros. Mm-hmm. No, o sigui, et donen un salari que et cobreix els gastos, però jo crec que bueno, s'hauria d'estudiar una cosa a part, perquè l'escalada és massa petita per mm-hmm. Bueno, estar cobert d'or.
Correcte.
Encara.
És disciplina olímpica, l'escalada.
Sí, ara des del 2020, sí.
Uh-huh. Entenc que et faria il·lusió, no?
Sí, és un objectiu que ja tinc des de que l'escalada està als Jocs Olímpics del 2020. Abans uh-huh. d'això volia anar a la Copa al Món, i ara són els Olímpics, que és un nivell més alt encara.
Sí.
Podria tenir la possibilitat d'anar als Jocs Olímpics de Los Angeles de 2028, però clarament és molt difícil, perquè m'he de qualificar un any abans, que és justament l'any en el que jo passo a sènior. O sigui, explicaré una mica el context, perquè podria ser
Endavant.
Una mica complex. Uh-huh. Fins a l'any en el que has de complir 17 anys, no pots anar als sèniors. O sigui, jo no sóc sènior, sóc juvenil. I abans d'això tens competicions juvenils que són també oficials, però no et permeten anar als Jocs Olímpics o qualsevol cosa. Són oficials, és un camí que tots els millors esportistes van passar. Una vegada ja compleixes els 17 anys, o l'any en el que compleixes 17 anys, que per mi seria el 2027, uh-huh. pots passar als sèniors, que són ja on van els millors.
Sí.
Com Yanya Garambret, la campiona olímpica, Alberto Ginés, també el campió olímpic, tots els que estan en el millor nivell. I això és una mica la teoria. I jo ara mateix estic a juvenil, i el 2027 passaré a sèniors, que el 2027 serà l'any de qualificació pels Jocs Olímpics. Que clarament per mi això seria molt complicat, perquè jo podré anar a qualificar-me, però no tindré l'experiència d'aquelles competicions, així que serà molt difícil, la veritat.
D'acord.
Però bueno, si ho aconsegueixo seria ja...
Seria el top.
Sí.
Perquè competiries contra esportistes que porten molts anys ja desenvolupant-se.
Clar,
com a sèniors.
Sí, per això. Okay. Perquè, com vaig dir, per exemple, Yanya Garambret, la campiona olímpica, ella ja porta des dels 17 anys competint. I ara té, no sé, crec que 25, 26, uh-huh. i ja és doble campiona olímpica.
Clar.
Així que clarament hi ha molts adults que uh-huh. ja competeixen en sèniors fa anys, i jo just entro al circuit sènior per poder qualificar-me amb persones que em porten 6 anys més.
Com 8. Com s'agafa la marca per poder-te qualificar per anar a unes olimpiades?
És una cosa que s'ha anat canviant molt, perquè uh-huh. l'escalada és un esport jove i les regles, bueno, la normativa canvia tot sempre. I ara he entès que hi ha només 12 places per anar als Jocs Olímpics, que és molt poc, que a mi no m'ha agradat molt la idea, perquè en una competició d'escalada 12 persones no es poden ni fer semifinals. Llavors, jo crec que es faran competicions normals, com si fossin copes del món, uh-huh. i jo crec que els primers que queden més a dalt passen.
D'acord, seran unes qualificatòries, i, però no hi ha un mínim per països, sinó que els millors
crec
són
que
els
no,
que aniran.
No estic segura. D'acord. És una cosa que ho vaig parlar amb el meu coach, però no he entès molt bé, la veritat. És una mica raro.
És complicat. Tu aniries amb Sèrbia, oi? És a dir,
sí,
tu competeixes amb el passaport de Sèrbia.
Sí, ara mateix, en les competicions internacionals, competeixo per Sèrbia, sí.
D'acord. Aleshores, estem parlant de que, per una banda, hi dediques moltes hores, per una altra banda, tens aquesta necessitat de que has d'anar estudiant,
sí,
perquè no es poden deixar els estudis. Què voldries fer, ja posats?
Jo estava pensant per fisioteràpia deportiva, per esportistes. Sempre des de petita m'ha agradat la biomecànica, i també les competicions m'ha agradat molt la idea d'anar a acompanyar els esportistes en les competicions i fer-los massatges i tot això. La veritat és que m'ha agradat molt la idea, però al mateix temps també m'agraden molt les matemàtiques. Així que estic encara pensant si fer alguna cosa relacionada amb mates o fisioteràpia. En un moment he pensat també en medicina, però bueno, això ja és molt, molt complicat, i sobretot amb l'escalada i tot el tema de l'esport, jo crec que la fisioteràpia s'adapta millor a aquell estil de vida.
El que estàs fent actualment.
Sí.
Perquè, clar, i això és important, abans ens ho has comentat, hi ha una part molt mental,
sí,
en el teu esport, perquè tothom que veiem competicions d'escalada, us veiem allò enfilats a la paret, pujant, pam, 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 però clar, i penses, ostres, quin repte físic, perquè el repte físic hi és.
Clarament, sí.
Però el coco mana molt, no?
Sí, sempre, perquè abans jo tenia un psicòleg mental per esportistes, i jo estic molt d'acord que el cap és, jo crec que val més que la part física de l'escalada, perquè la veritat és que jo, com personalitat, em frustro molt quan fallo i quan no aconsegueixo una cosa, que és una cosa que em pot ajudar, perquè sempre estic provant millorar i fer millor i guanyar, i vull ser la millor i la millor i la millor, però al mateix temps allò és com una arma a doble fil, que pot ser perjudicial, que quan fallo em frustro i no aconsegueixo concentrar-me en el que he de fer de veritat. I és una mica un repte sempre provar no frustrar-se, no posar-se pressió, sobretot a un nivell així alt, on el resultat és cada vegada més important, cada vegada vas anant més alt, de nivell, totes les competicions cada vegada són més importants, i sempre fa una mica d'impressió, i clarament el cap és molt, molt important. I com vaig comentar abans, també és important descansar el cap, perquè una temporada, jo crec, de competicions em desgasta més mentalment que físicament.
Que és curiós això. I tens eines per, diguem, per afrontar aquest desgast?
Sí, jo crec que pel moment aconsegueixo molt bé guardar el cap san i salv sense... el problema és també quan tinc molta escola i tinc molt estrès en l'escola i en l'escalada i tot, allò és una mica complicat, però quan tinc vacances aconsegueixo sempre una mica sortir de la zona de he de millorar, he de millorar, he de millorar. Pel moment molt bé, jo crec que tinc les meves eines tota sola pel moment. I si algun dia no aconsegueixo fer-ho sola, sempre parlaré amb el meu coach i els meus pares també, per un psicòleg per esportistes, perquè clarament si no aconsegueixo sola he de buscar ajuda.
Algú t'ha de marcar el
camí. Sí, però per el moment jo crec que bé.
Has parlat en diverses ocasions dels teus pares. És evident que sense uns pares que, diguem, apostessin per aquesta carrera esportiva, no podries fer el que estàs fent.
Sí, totalment. Sense els meus pares jo no seria res. Uh-huh. Perquè també, sobretot ara, soc gran i podria fer les coses més o menys sola. Podria anar en tren sola o qualsevol cosa, o anar també volat sola a Eslovènia, etc. Però abans, de petita, no. I la veritat és que això ha sigut una ajuda molt gran, perquè tot i que no sembla, els meus pares es gasten molt de temps estant entre els fisioterapeutes, els entrenaments, els traumatòlegs també, també la ràdio, com aquí. Uh-huh. És tot forma, la veritat és que jo crec que tot això forma part com una rutina per ells també, que a vegades jo crec que és molt difícil compaginar-lo amb la seva vida personal, perquè jo crec que estan tota l'estona amb mi i estic molt, molt contenta amb això. I bueno...
Tens també un coach, oi?
Sí, un coach que m'acompanya molt també, m'acompanya a les competicions, i un fisioterapeuta al que vaig normalment. I fa molt poc de temps també vaig començar amb un nutricionista per acompanyar-me durant aquesta preparació física per la temporada següent, i espero per molt més temps, perquè l'any passat vaig també, a part de les lesions, vaig tenir problemes de, bueno, defenses. Uh-huh. Perquè entrenava molt i no em recuperava bé, i això podria haver sigut un problema de nutrició, així que també estic compaginant nutrició, fisioterapia, una mica tot.
Sí, s'ha de tenir-ho tot contemplat. I tens marques al darrere també? Hi ha empreses que han apostat per tu?
Sí, després de la meva primera temporada, el meu primer any de competició internacional, ja he trobat moltes, bueno, unes quantes marques que em van fer per aquesta última temporada, o sigui, el segon any de competició, l'equipació oficial sèrbia, que em va ajudar molt, i també vaig començar amb la marca Camp. Uh-huh. Que és una marca per que molts escaladors, sobretot italians, tenen, i fan sobretot escalada, bueno, material d'escalada i d'alpinisme. I porto la seva marca en les competicions, que també és una gran ajuda, perquè el material d'escalada no és molt barat. Uh-huh. I també el Comitè Olímpic ajuden a cobrir els gastos, que són molts, durant els viatges, els entrenaments, etc.
D'acord, és a dir que hi ha un cert suport també per part de marques i
sí,
per part de...
Sí, i també fa... Ja des del moment en què vaig començar a escalar... Uh-huh. També tinc una altra marca que em dona específicament els peus de gats, que són les sabates per escalada.
D'acord. Quina marca és?
Una que es diu EB. Uh-huh. I és francesa.
D'acord.
I ja existeixen fa molt de temps. No són una marca molt gran, però la veritat és que jo estic molt contenta amb com em tracten i el material que m'ofereixen. Així que jo crec que no pararé mai amb ells, sobretot. Mm-hmm. Perquè em van tractar molt bé des del moment en què vaig començar a escalar. I
Normalment fas rocòdrom, bàsicament fas rocòdrom. Paret no en fas?
A fora.
A fora? Exterior?
No, la veritat és que no, perquè no m'agrada, simplement. Molta gent... Els meus amics, el meu coach, tothom li agrada anar a fora a escalar, però a mi no. I sempre m'inviten i tot, però a mi no m'agrada anar a fora, però no perquè ni fa fred, perquè fa fred o perquè hi ha bitxos, com diu el meu pare. És perquè simplement vaig allà i no sento que estic fent... O sigui, m'agrada el moment d'estar allà, però quan torno a casa i penso en el que he fet, sé que m'ho he passat bé, però no és una cosa que repetiria. Llavors, és com, no és un objectiu que tinc, perquè a mi m'agrada entrenar per les competicions i competir, perquè allò és amb el que vaig enamorar-me a primera vista, no amb la roca.
Tot i que hi ha un documental teu penjat, els mallos de Riglos, oi?
Sí.
Amb uns escaladors francesos.
Marketing.
Ah, marketing. Bueno, però en el fons, però els vas pujar o no els vas pujar?
Sí, els vaig pujar. Els 250 metres a mallos de Riglos els vaig pujar. I, bueno, repeteixo, em va agradar molt l'experiència, però no la repetiria.
Però no la repetiria. No, escolta'm, és absolutament legítim. És a dir, que en el fons, tot i que doncs, l'escalada neix, o sigui, l'escalada indoor neix a partir de...
Sí. És una cosa que m'agrada fer molt ocasionalment.
Anava a dir, la tècnica és la mateixa o no?
No és la mateixa, perquè a indoor... ja et posen la via tal i qual com és, però outdoor pots modificar una mica, has de trobar les preses, sobretot quan la pluja ha esborrat tot el magnesi, que és el pols, la cosa que es posen en les mans perquè no rellisquin. És diferent l'estil d'escalada, no hi ha tants salts, no hi ha tantes coordinacions, clarament és més físic i és més força bruta i és diferent també per el fet de les condicions climatològiques també sempre afecten, que no és la mateixa cosa com en indoor, que sempre fa temperatura perfecta, s'està bé, tot organitzat.
A on entrenes? Que no t'ho he preguntat.
Jo entreno una mica... a on vull, perquè no tinc un club, tinc el meu coach, però no tinc un club en el que entreno ja, així que el meu entrenador em passa l'entrenament per WhatsApp i jo vaig a un rocòdrom que sigui més convenient, així que a vegades vaig a Vendrell quan tinc un entrenament més fàcil, a vegades vaig al Sharma Climbing de Gavà quan he de fer més vies. A vegades vaig també a França o a Eslovènia per vies més tècniques que s'apropen més a l'estil que hi ha en les competicions. Així que vaig canviant una mica i no tinc un centre en el que vaig tota l'estona.
D'acord, que això també deu anar bé pel coco.
Sí, és molt important també anar canviant de llocs perquè, com vaig dir una mica abans, com lo del Japó i d'Europa, l'estil de les vies no sempre és la mateixa, o sea, no és la mateixa, sempre canvia a mesura a on estàs. Així que a França no serà el mateix estil que aquí, o a Eslovènia, o no serà la mateixa cosa entre un rocòdrom local a un rocòdrom on hi ha competicions mundials, empreses d'acord, de qualitat i grans, amb vies tècniques que s'apropen més a la competició o més comercial.
Acabem de començar l'any i estem acabant l'entrevista. Milena, propòsits per aquest any?
Per aquest any he pensat focalitzar-me molt en el mundial, però també al mateix temps no solament provar a fer bé els resultats de totes les competicions, que seran 2 Copes d'Europa de bloc, 3 Copes d'Europa de corda, un Campionat d'Europa de corda, el Campionat del Món, sinó també el meu objectiu de l'any seria preparar-me per l'any de després, que com vaig comentar també és l'any 2027 en el que he de provar qualificar-me per les Olimpiades. Així que aquest any no és solament el resultat, sinó també preparar-me correctament, no lesionar-me.
Important.
Molt important.
Molt important.
No lesionar-me, preparar-me bé i al mateix temps també fer resultats satisfactoris.
Doncs Milena, moltes gràcies per haver vingut. No ho hem dit, ets del Centre Excursionista de Sitges, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs això, aquest inici d'any, després de passar per aquesta gala de premis de Dona i Esport, doncs també ens ha vingut de gust tenir-te aquí una miqueta per fer-te el seguiment d'aquests bons resultats que vas obtenint i que doncs, et preparen per veure, per aquest somni que seria l'Olimpiada, sí. I si no és la de Los Angeles serà la següent.
Sí, seria encara vas prou jove
per poder aspirar a anar a uns Jocs Olímpics.
Sí.
Milena Casseta, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i sobretot que passis un molt bon any, doncs que t'entrenis, que no et lesionis i que vagi bé el coco.
Vale, gràcies i bueno, gràcies per aquesta oportunitat i espero per venir moltes vegades més.